Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si alguna vegada t'has parat a pensar quant de temps al dia et dediques a tu mateix o a tu mateixa. Temps per fer el que t'agrada, per llegir, per escoltar música, caminar, fer esport, per quedar amb els amics. Doncs mira, hi ha estudis que diuen que si no tens com a mínim 170 minuts al dia per a tu, això són 2 hores 50, si no els tens, llavors pateixes pobresa de temps. Si ens fixem en el ritme de vida que portem, fent malabarismes per arribar a tot arreu, no hi ha dubte que anem cap a una societat pobra de temps. Anem ajuntant un dia amb l'altre i és molt difícil sortir d'aquesta roda. En la vida accelerada que portem, li falten hores al dia. Però també passa, que quan tenim el temps no l'aprofitem perquè no li donem la importància que té. Cal un canvi de mentalitat, trobar un equilibri entre la feina, les obligacions, la cura de la família i la vida personal. Moltes vegades aquesta és la clau de la felicitat. Tan fàcil com això, tenir temps per decidir què volem fer i gaudir del que ens agrada. Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i avui volem saber si som pobres de temps i per això parlem amb la Sara Moreno, que és doctora en Sociologia, professora titular a la UAB i investigadora de l'Institut d'Estudis del Treball. Sara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu, Sara, has analitzat molt bé aquesta qüestió, que jo crec que cada vegada és més evident, i el que no sé si hem de partir de la base que el temps és o hauria de ser un dret en les nostres vides.
Sí, es pot formular el temps com un dret a les nostres vides. El que passa és que cal entendre que el temps és un recurs d'una naturalesa diferent a altres recursos dels quals estem més acostumades a parlar en aquests termes, no? Uh-huh. I m'explico, no sempre disposar de més temps lliure és símbol de benestar, no? Posem per cas una persona aturada que el que voldria és poder trobar una feina i tenir uns ingressos per arribar a final de mes. Clar, disposa de molt temps, en realitat, lliure que no voldria tenir, no? Uh-huh. I, per contra, podríem trobar una persona amb altes qualificacions al mercat de treball, una feina, doncs, molt qualificada i amb bastant de reconeixement, que en realitat doncs, el que mostra és una manca de temps per ell mateix perquè està molt ocupat i fa una feina molt important, no? Diguéssim que li dona cert prestigi. Per tant, estem parlant d'un recurs que té una doble dimensió objectiva i subjectiva que és molt important tenir-la en compte quan fem anàlisis.
Clar, quan parlem del temps que té un valor personal, no ens estem referint al temps lliure més enllà de la feina, sinó al temps, imagino, sobre el que podem decidir. Perquè és el que tu deies, no? Podem tenir 4 hores lliures al dia, però que les hem de dedicar, per exemple, a la cura dels fills o dels pares si són grans. Això no és temps per un mateix, no? Això no comptaria.
No, exacte. A mi, al costat de la idea de la pobresa de temps calculada tal i com tu apuntaves, no? Mm-hmm. De posar un llindar, no? De quin és el mínim de temps que hem de poder, la quantitat mínima de temps que hem de poder disposar, no? De manera de lliure disposició personal que diríem al dia, és necessària però no suficient, no? Perquè ens situa aquests 170 minuts al dia, totes les persones que disposen menys de 170 minuts serien pobres de temps, que aquí ja només quan es fan aquests càlculs doncs ja apareix, no?, que hi ha una prevalença superior en dones i especialment les que tenen criatures petites, però no només és aquesta mirada quantitativa, sinó que per mi hi ha dos conceptes que cal afegir, no? Una és la idea que precisament tu deies, que jo puc disposar de temps de lliure disposició personal, però aquest temps pot estar, entre cometes, contaminat de responsabilitats de cura. Clar. Ara, jo puc estar en el meu temps lliure, però dedicar-lo doncs a la cura dels meus fills, lúdica, no? Jo puc decidir anar al cine amb les meves amigues o puc decidir anar al cine amb els meus fills. Uh-huh. Òbviament que les dues coses tenen un component d'oci, però és un temps que hi ha una responsabilitat de cura, perquè tu ets la persona responsable dels teus fills, no? En aquest cas, o un diumenge a la tarda te'l pots passar llegint sol a casa o te'l pots passar sola, te'l pots passar llegint a casa amb els teus fills per allà, del qual tu en seràs responsable, no? Qui diu fills, diu persones adultes de família, no? Per tant, aquest és un element. I després hi ha un altre concepte que a mi m'agrada molt perquè permet matisar, que és el temps discrecional, és a dir, aquell temps que està lliure de tota norma i que nosaltres tenim la capacitat, control i autonomia de decidir sobre ell.
Clar.
És a dir, jo puc tenir una feina que m'omple moltíssim, una feina qualificada, amb molt de reconeixement social, i jo puc decidir dedicar-hi moltes hores. Però no hi dedico moltes hores a la feina perquè necessito guanyar diners per arribar a final de mes, sinó perquè a mi ja em suposa un component expressiu, que és molt diferent de la persona, no?, que necessita treballar 12, 13, 14 hores al dia per poder tenir uns ingressos mínims que li permetin arribar a final de mes, no? La primera té temps discrecional, té capacitat de decidir. Potser estarà per sota del llindar de pobresa de temps, no? Perquè potser no disposarà d'aquests 170 minuts lliures de treball remunerat, però haurà decidit això, que és molt diferent de la persona que no disposa dels 170 minuts lliures perquè no té altra opció que treballar per arribar a final de mes.
Clar. Tu comentaves ara fa un moment que qui més pateix aquesta pobresa de temps és la dona. Ja fa molts anys que ens hem incorporat al mercat de treball. Ara les dones tenen feina, però clar, el temps que els hi queda l'han de continuar dedicant, en la majoria de casos, al que feien abans, no? A la cura dels fills, a la compra, a fer els menjars. És veritat que l'home ha assumit algunes d'aquestes tasques, però queda molt per igualar percentatges, no?
Sí, aquí et diria dues idees. La primera és que històricament les dones de classe treballadora ja han estat al mercat de treball formal o informal treballant. Per tant, ens podem remuntar moltes dècades anteriors en què ja hi havia dones que feien treball remunerat i que continuaven assumint tot el que són les responsabilitats domèstiques i de cura, no? El tema doncs apareix més en l'agenda política i pública i social quan hi ha una massiva incorporació de dones al mercat de treball i sobretot aquesta, més que massa incorporació, és que les dones no abandonen el mercat de treball en determinats moments i s'incorpora un altre perfil de dones, no? Aleshores, clar, el problema ha estat que hi ha hagut aquesta, perquè ens entenguem, massiva incorporació de les dones al mercat de treball, però no hi ha hagut l'altra cara de la moneda, que seria una massiva incorporació dels homes en l'àmbit domèstic, assumint pues, responsabilitats de cura i domèstiques. I això el que ha provocat doncs, és el que nosaltres anomenem en termes sociològics doncs, un augment de la càrrega total de treball de les dones, si sumem tant el treball remunerat com en el no remunerat, aquesta doble presència o doble jornada, no?, que el que genera és molt malestar quotidià i que una de les conseqüències d'aquest malestar quotidià és la manca de temps per a una mateixa.
Clar. I jo no sé, Sara, si el temps del que disposem va lligat d'alguna manera a una qüestió econòmica. És a dir, si tens més recursos econòmics és més fàcil tenir temps per tu i a l'inrevés, si no tens recursos ho tens més complicat.
Sí, evidentment hi ha una base material que és indiscutible perquè si tens més recursos econòmics pots, per exemple, plantejar-te externalitzar determinades tasques domèstiques o tasques de cura i, per tant, en realitat, en aquesta externalització el que també hi ha és un guany de temps propi o una recuperació de temps propi per una mateixa, no? El que passa és que, clar, això té un biaix de classe molt important, no? I per això l'òptim seria que hi hagués una corresponsabilitat i redistribució de tots els temps i treballs entre les persones adultes que viuen en una mateixa llar.
I aquella frase de no he parat en tot el dia, quan t'asseus al sofà a les 10 de la nit i dius allò de no he tingut ni un minut, que segur que molta gent se sent identificada, aquell no he parat ni un minut, això té conseqüències, no? Té efectes en les persones.
Sí, òbviament, té conseqüències, sobretot molt en termes de salut física i mental, no? És a dir, una càrrega total de treball que t'implica uns dies que no s'acaben mai, que tens mil fronts oberts, no? I que, a més, estàs gestionant, no?, el que seria físicament, no?, els diferents treballs, però després també hi ha la càrrega mental de pensar i organitzar, no?, i de tenir aquests mil fronts oberts en el cap, no? Això té un desgast i té uns costos físics, té uns costos emocionals, té uns costos psicològics, que després, a més, també tenen una conseqüència en termes, per exemple, de participació social, no? Quan tens molta responsabilitat laborals, domèstiques i familiars i tens poc temps de lliure disposició personal, també tens poc temps per poder participar socialment, políticament i això ja encadenem una seqüència, no?, en què llavors hi ha menys presència de determinats col·lectius allà on hi ha capacitat de decidir o de formular i reivindicar demandes, de fer pressió social, etc.
Per deixar un missatge optimista, Sara, hi ha fórmules per reduir aquesta pobresa de temps? N'hi hauríeu prou amb un canvi en l'organització i el repartiment de les feines? O què més es podria
Hi ha
fer?
moltíssimes fórmules i hi ha moltes possibilitats d'intervenir-hi amb la política pública. Per exemple, una reducció de jornada sincrònica i quotidiana, és a dir, treballar cada dia una miqueta menys. Jo no seria en aquesta lògica defensora de la setmana laboral de 4 dies, sinó de jornades laborals diàries més curtes que ens permetessin dedicar temps a les altres treballs i a altres àmbits de la nostra vida que no forçosament han de ser els que passen pel mercat de treball. I podríem afegir-hi moltíssimes més polítiques que es poden fer en aquest sentit.
Molt bé, doncs hi ha maneres, per reduir aquesta pobresa de temps que afecta tantíssimes persones i ens hem de marcar aquest objectiu de dedicar-nos almenys 170 minuts al dia per decidir només nosaltres què és el que volem fer en aquest temps. És evident que no és un repte fàcil amb el ritme i les agendes que portem, però vaja, segur que tots, també com a societat, doncs ens sortiríem molt beneficiats. Sara Moreno, doctora en Sociologia, professora titular de la UAB i investigadora de l'Institut d'Estudis del Treball, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé, Sara. Gràcies.
Gràcies.
I pel que fa al temps, al meteorològic, doncs avui hem tingut molta més estabilitat que dies enrere, encara amb algunes pluges a punts del nord-est i del litoral, però ja no tan intenses. Demà al matí, molts núvols al litoral i prelitoral, i a la tarda tornen les pluges al quadrant nord-est, Catalunya central, litoral i prelitoral central i sud. En alguns casos poden ser precipitacions intenses. Les temperatures pràcticament sense canvis seguiran molt suaus per l'època. I del temps al trànsit, fem una ullada a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. En Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que avui sí que hi són en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona i a les seves rondes, comentem algunes incidències, bàsicament dues incidències. Aquest accident que s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C31 a Badalona, que talla dos carrils en sentit Mataró, és a dir, sortint de Barcelona, i aturades d'un parell de quilòmetres, com dèiem, a l'autopista C31 a Badalona i en sentit Mataró. L'altra incidència a repassar unes obres a la C-17 a Canovelles. Atenció, perquè ja parlem d'aturades de 4-5 quilòmetres entre Lliçà de Vall i Canovelles. Això, com deia, més a la C-17, sentit nord, sentit Vic, i a causa d'unes obres. De moment és tot del Servei Català de Trànsit.
I d'aquí un moment parlem dels cuidadors, dels que no són professionals, de les persones que han de cuidar d'algun familiar perquè no arriben les ajudes i sovint doncs, ho han de fer renunciant a la feina, a costa de la seva salut i a sobre pràcticament en silenci perquè ningú no els reconeix la feina que fan. Avui és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores i posarem en valor el paper que tenen a la nostra societat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A Hyundai Masterclass ja tenim el nou Hyundai Tucson, el nostre líder en vendes. Els carrers n'estan plens. I tu? Et quedaràs sense el Tucson? Encara tenim unitats en liquidació esperant-te. El futur és Hyundai. Vine a Masterclass i prova el nou Tucson. Hyundai Masterclass a Barcelona, Gran Via 484 i Passeig Guayaquil 5. Visita'ns a masterclass.com.
Antes del partido de esta noche tenemos que lavar la camiseta de Alexia.
Hecho.
Pedir las pizzas.
Hecho.
Comprar un sofá. ¡Luis, el sofá!
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo son los Yellow Days. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpia Neo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Ya tienes el reloj suizo? Y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorios Insadiet.
El principio.
principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Tochos días.
Momentos.
Momentos.
Da toda una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, 5 de novembre, és el Dia Internacional de les Persones Cuidadores i volem posar en valor la importància que té aquesta figura en la nostra societat. És una feina la que fan els cuidadors i cuidadores que sovint passa desapercebuda, és invisible, però és tan i tan necessària. A Catalunya hi ha prop de 100.000 persones que fan de cuidadors no professionals i 8 de cada 10 són dones. La Sònia Fajardo és cap de formació de la Fundació Pere Tarrés. Sònia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cal reconèixer, no?, la tasca social que fan els cuidadors, una tasca que moltes vegades es dona per fet, que hi ha de ser, però no ens parem a pensar en quines condicions es troben aquests cuidadors, veritat?
Sí, exactament. Cal fer aquest acte de reconeixement. Per això, des de la Fundació Pere Tarrés fa molts anys que hi treballem per aquest col·lectiu. Fa més de 15 anys fem formacions i altres tipus de serveis, com suport d'ajuda mútua, entre d'altres, i reclamem. I avui hem recollit una proposta de 10 idees principals que pensem que podríem permetre millorar aquesta qualitat de vida de les persones cuidadores.
I en aquests 15 anys que esteu ajudant a aquests cuidadors, ha canviat molt la cosa o estem una mica igual?
A veure, nosaltres reclamem que cal fer un pas endavant de manera important. Encara hi ha molta burocràcia, hi ha moltes persones que no se'ls reconeix aquesta condició i per això cal fer un pas endavant de manera important.
Clar, i a més l'envelliment, que és un dels reptes de futur que tenim, cada vegada hi haurà més gent gran a qui s'haurà de cuidar, i no és tan fàcil, no?, accedir a les ajudes, per exemple, de la llei de dependència, i clar, al final és la pròpia família qui s'haurà de fer càrrec, sobretot les dones. I això representa una sobrecàrrega impressionant.
Exactament, com dius, és en aquest context d'envelliment de la població i de l'augment de les necessitats socials, aquesta gestió de la dependència ha de ser un tema clau. I en moltes ocasions, com molt bé comentes, un estudi que vam fer recentment, estem parlant que el 88% de les persones reconegudes com a cuidadores no professionals són dones. Mm-hmm. Amb la qual hem de fer aquest reconeixement i aquesta petició de que una persona o el rol de la cura no és només per les dones, és per tota la família.
Clar, dones que a més de mitjana dediquen 14 hores diàries a les cures. Això sembla una barbaritat, no? No sé què és el que estem fent malament com a societat perquè passi això.
Exacte, 14 hores sortia de mitja i això vol dir que en moltes ocasions fins i tot han de renunciar a la feina. A banda de, com comentaves, tot aquest grau d'estrès, d'esgotament mental, físic, de patiment, no?, perquè estan cuidant un familiar. Sí, sí.
Clar, moltes vegades parlem de cuidadors que són membres de la pròpia família i que no tenen la preparació tampoc per fer determinades cures, no?, i no tenen més remei que fer-les.
Exacte, sí. Per això nosaltres reivindiquem aquesta formació no només en el que seria la malaltia o la dependència concreta, no?, per cuidar, sinó també per autocuidar-se. Diguéssim, formacions també perquè la persona sigui conscient, pugui tenir el seu espai, pugui, doncs, això emocionalment també sentir-se recolzada.
El cuidador o cuidadora al final és el gran oblidat en tota aquesta història, no?
Sí, exactament, és així.
Quines mesures proposeu, Sònia, per reconèixer i ajudar aquestes famílies que han de fer de cuidadors?
Perfecte. Doncs mira, una primera seria aquest reconeixement de les persones cuidadores, vale? Sobretot si evidencia aquesta necessitat de poder reconèixer l'experiència del fet de cuidar, no? Podria ser un mecanisme important per poder reconèixer aquesta experiència, les seves competències i també pel temps que dediquen, reconèixer el temps que aquestes persones estan destinant. Com deia abans, doncs que fins i tot a vegades han de renunciar a les seves feines. Una altra segona idea, doncs combatre aquesta precarització del sector de les cures. Estem parlant ara de la figura del cuidador o cuidadora no professional, però també del professional. Clar. Estem parlant d'unes condicions laborals molt precàries. I en aquest sentit també reivindiquem el fet d'impulsar, potenciar, de donar això, recursos a les organitzacions socials que això que complementa la tasca que fa les administracions públiques. Mm-hmm. Val? Alguna... Sí, digues, perdona.
No, digues, amb les mesures. Quines altres mesures?
Unes altres mesures estem dient, hem d'escoltar més a les famílies per crear aquest model que la societat necessita ara i en el futur, aquest model de les cures, les hem d'escoltar més per tenir-les més present en aquest disseny del propi model, fer-lo més realista i més útil. Una altra idea que voldria més això és crear més suport en aquests cuidadors a través no només de formació, sinó també de grups de suport emocional i d'espais de desconnexió per poder millorar el seu benestar emocional, compartir experiència, compartir recursos, vull dir, reconèixer el col·lectiu com a tal i que es puguin ajudar i que puguem ajudar-los els professionals. Val? Alguna altra millora, per exemple, si això és conscienciat a tota la societat. Com dèiem abans, la societat ha de ser conscient que aquest rol cada vegada anirà creixent. Clar. Llavors, el rol de la dona està precaritzat en aquesta figura. Llavors, hem de potenciar aquesta perspectiva de gènere que sigui més equitativa. Val? Una altra idea, per exemple, hem d'ampliar aquests recursos, no? És ampliar aquesta flexibilització i diversificació del catàleg de serveis, per exemple, reconeixent aquesta figura d'assistent personal, potenciar més aquest servei de teleassistència avançada que ajuda a les famílies o fins i tot, ara molt d'actualitat, és aquests nous models d'habitatges, de recursos comunitaris, no? Per poder tota la comunitat, doncs això, ajudar en aquest sector de les cures que cada vegada serà més important. I també, per exemple, ja per finalitzar una d'elles, hem de millorar aquests processos administratius i normatius.
Clar que sí.
Exacte.
Molt bé, doncs és evident que aquest és un tema que ens afecta a tots com a societat, perquè tots, o la majoria, vaja, tard o d'hora, doncs haurem de fer de cuidadors d'algun membre de la nostra família, bàsicament perquè es faran grans, i vaja, tots tenim dret a envellir amb dignitat i cuidar els nostres doncs, amb recursos, amb ajuda, i sense que això impliqui un desgast personal i pràcticament una renúncia a la vida pròpia. Sònia Fajardo, cap de formació de la Fundació Pere Tarrés, gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes.
Sònia.
Gràcies. Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Por mi garganta, no sé quién eres y no me hace falta. No me convencí, luego todo cambió. Me abrías un champán mientras bailabas. Te escucho susurrar que esto no acaba.
Amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament l'eliminació d'informació personal quan és obsoleta o ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres ens hem centrat avui en el dret a l'oblit oncològic per posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir, per exemple, a una feina o contractar alguns serveis. Però això és així? Doncs hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. A Herrera Cope Catalunya i Andorra hem escoltat avui la història de l'Eduard, un expacient de càncer en la seva cerca de feina. Mar Puerto.
L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, doncs em van dir que, bueno, que tenien a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, doncs, que tenia una leucèmia. Te vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig haver de passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar enferma a fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de les seqüeles que tinc. Llavors, dic, bueno, ara els hi dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo sóc un malalt de... Jo tinc una leucèmia, no?, i sóc un expacient de... Bueno, sóc un pacient encara, jo no tinc l'alta, sóc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que, ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però si una persona normal, no?, primer li pregunto els ingressos i si segons quines condicions li demanes o no li demanes. Jo, com que sóc un pacient de càncer, jo sí o sí, necessito un aval. És a l'escoltar la paraula càncer, i ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de... No es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has de... Clar. d'acceptar amb aquestes condicions. Sí. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm-hmm. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat perquè s'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic. No? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, dos puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs, un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, què? ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías.
Traje unas mantas que tenía por casa y ahora iré a buscar unos sacos de dormir.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa.
Avui parlem de les barberies amb dues direccions. Les dones barberes, que no són moltes, i també perquè hi ha un cilindre amb els colors vermell, blanc i blau situat en forma d'hèlice i ens indica doncs, que allà hi ha una barberia. Segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, a la capital catalana hi ha gairebé 11.000 perruqueries registrades a la ciutat. Inclou tots els tipus, unisex, barberies d'homes, perruqueria de dones, servei infantil i de bellesa. I en els últims anys hi ha hagut una moda, les barberies. A moltes cantonades de ciutats de Catalunya doncs, s'ha instal·lat una. La petició d'un bon tall de cabell, de cuidar una barba amb el moviment hipster, va vingut per quedar-se. I per cert, quant costa una barberia? Doncs totes les despeses, immoble, materials, llum i llicències oscil·len entre els 70.000 i els 130.000 euros el primer any. El sou mitjà d'un barber és d'entre els 18.000 i els 25.000 euros en 14 pagues. I en aquest sector s'incorpora encara lentament les dones barberes. Avui a Rere Cope Catalunya hem parlat amb una de les pioneres, Maria Eugènia Colomer. Des de fa 35 anys treballa i gestiona la barberia Colomer, fundada el 1903. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
I aquesta històrica barbera ens ha confirmat doncs, el bon moment del sector, perquè les modes tornen, no?
Sí, és un sector a l'alça gràcies a un canvi de moda que està exigint i a la vegada potenciant també la imatge masculina. Des de fa anys, en la perruqueria ja és una qüestió de gènere. Afortunadament, doncs, un prejudici ja resol i que és molt superat. I les barberies masculines, després de dècades, això sí, d'atonia, han recuperat amb molta clientela i també, per cert, dins del sector reconeixement. La barbera Maria Eugènia Colomer és una pionera. Té la trajectòria suficient per valorar la evolució de la seva clientela i d'aquesta demanda creixent que ens ha explicat.
Bueno, han tornat coses antigues. És que la moda és una roda.
Sí.
Llavors, coses que abans estaven, que no, dels anys 80, eren allò sense patilles i els cabells llargs de darrere, escalats, doncs ara ha tornat la moda poder dels nostres avis, no? Cortes molt rapats de darrere i la part de dalt més llarga, i barbes molt arreglades, molt perfilades. Vull dir, tot torna, perquè això també ja s'havia portat. El que passa que amb algunes modificacions, amb cabells de dalt molt llargs...
I és que la biografia, Yolanda, de la Maria Eugènia Colomer també és digna de reconeixement. Quan únicament tenia 25 anys, el seu ofici estava limitat als homes. Havia de trencar aquests prejudicis socials establerts. 35 anys després, i encara continua a peu del canó, ens ha recordat a Herrera, en Cope, Catalunya i Andorra, els inicis de mantenir oberta la barberia al Poble Nou a Sant Martí.
Jo en sabia més de senyors i llavors vaig decidir muntar-la d'homes, només d'homes. Llavors la gent, quan venia, la gent del barri, me preguntava... Què fas, homes? I jo deia, però si només faig homes, no faig dones. Perquè abans érem el petit o feo de la peluqueria, les barberies. La gent no volia anar al barber, perquè semblava que els barbers se'n sabien menys. I ara és al revés. Ara els barbers pues, tenim més... Bueno, fem barbes, afaitem, fem moltes coses.
Ha parlat, Maria Eugènia, d'aquest reconeixement que és d'ara ja, no? Abans era potser tot pels estilistes i ara també doncs, el barber té aquest reconeixement dins del sector. I ens ha reconegut de que a hores d'ara són els estrangers els que a hores d'ara, quan entren a la seva barberia, s'estranyen més que els hi faci, en aquest cas, el que demanen amb el seu cabell una dona.
Alguna vegada gent de fora, estrangers... M'han dit que era la primera vegada que una dona els afaitava. Sobretot, tallar el cabell, sí que en molts puestos t'han pogut tallar el cabell una dona. Però que t'arregli la barba o t'afeiti ja és més inusual. Ja no et parlo de països de l'Orient. La gent al·lucina, saps? Vull dir, quan em veuen a mi amb una barberia, ara, perquè ja estan més acostumats, però al principi la gent es quedava molt estranyada.
I saps el que no falta a la barberia Colomer, Yolanda? Hi ha tantes i tantes barberies que hi ha a Catalunya.
No, a veure, digues.
Doncs la imatge més icònica d'aquests locals. El cilindre amb els colors vermell, blanc i blau, situats en forma d'hèlice. Jo crec que és el símbol que ens informa
no hi ha dubte.
Aquest cas entrem a una barberia.
Exacte. Mira, i ja que parles del famós cilindre, Sergi, com que som molt curiosos aquí a Cope Catalunya, ens agradaria conèixer d'on ve i per què l'elecció dels tres colors.
Doncs és una elecció històrica, no és una elecció doncs, que arriba des de fa 100 anys, sinó que veritablement doncs, inicia a l'edat moderna. Per respondre a la pregunta que tu m'acabes de dir, doncs què millor que anar en aquest cas a la font del coneixement a Catalunya. I aquesta font la trobem amb el que és el director del Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya a Terrassa, que per cert recomanem molt en una visita, que és el Jaume Perarnau, i que ha estat avui doncs, a migdia de Cope Catalunya i Andorra. Ens ha explicat doncs, i ens ha confirmat que aquest símbol de les barberies s'inicia a l'edat moderna.
Sí, ens hem de remuntar a l'edat moderna, al segle
16, 17, 18, quan comencen a haver-hi tota l'organització gremial, justament aquests colors identificaran els serveis. Però pensem que cada activitat comercial tenia el seu identificador al carrer i es va popularitzar que el que a dia d'avui coneixem com barberies, que no ho eren en el seu origen, doncs agafessin aquests colors. I això ha perviscut.
Fixa't tu, Yolanda, si fa anys, des de l'edat moderna, doncs, que hi ha aquests símbols que se tenia doncs, amb els comerços, no? Potser també una miqueta per la identificació de les persones que anaven en aquella època, no?
Clar.
Que no havia les llums identificatives. Però, a més, el Jaume Perarrau ens ha explicat l'origen dels tres colors, perquè hi ha la designació del blanc, el vermell i, posteriorment, el blau. Atenció, perquè, òbviament, doncs, en aquella època les barberies no eren com ara.
El que entenem per una barberia a dia d'avui no era solament tallar cabells i afaitar, sinó que allà s'hi feia activitat de dentista, de treure queixals, de fer infermeria, s'hi feien sangrats, que era una pràctica mèdica molt habitual en aquell moment, i per tant, a aquell lloc s'hi feien multitud de coses lligades amb la higiene i la sanitat. El blanc feia referència al color de les venes que s'utilitzaven per embenar les ferides que s'hi feien, i el vermell era justament la representació de la sang, perquè s'hi feien sangrats, que era una pràctica mèdica molt recurrent fins al segle XIX, habitualment. És a partir del segle XIX també, sembla ser, hi ha diferents teories, però jo penso que la més versemblant és... aquests colors sí, i s'hi afegeix el color blau a partir de 1800, a començaments del segle XIX, a Anglaterra, el gremi de cirurgians doncs, se separa es crea el gremi de cirurgians, se separa del que en diem barberies i afegeixen aquest color blau per diferenciar.
Doncs aquest és l'origen del símbol, perquè els colors, el blanc, el blau, el vermell, tot té una explicació, en aquest cas també separacions, del que era a principi doncs, moltes coses, després se van separant, però el que queda clar és que el 2024, i aquestes coses per cert ens encanten, hi hagi doncs, aquesta tradició que continue, doncs que quan hi ha aquesta hèlice entrem en una barberia.
Exacte, mira, ara cada vegada que ens trobem amb un cilindre d'aquests ens recordarem de tot el que hem après aquesta tarda.
Sí, exacte. Bé, el que també és molt recomanable és aquesta visita al Museu de la Ciència i Tècnica
ens
de Catalunya,
apuntem.
On podem aprendre moltes coses.
Clar que sí, Sergi.
Perquè tot té una explicació del perquè.
Tot, només s'ha de buscar. I sempre
exacte,
la trobes.
S'ha de buscar.
Molt
aquí
bé, Sergi.
Aquí a la linterna de COPE Catalunya avui hem informat d'aquest tema.
Vinga, doncs, t'espero demà, Sergi, que vagi molt bé.
Bona tarda, Yolanda.
Gràcies, bona tarda.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en Preventiva.com.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Harare. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I avui hem conegut un estudi de la Fundació Bofill que havia constatat que els alumnes que tenen un nivell de competències bàsiques baix, a quart d'ESO, doncs abandonen els estudis postobligatoris més del doble que la resta, és a dir, amb menys competències, més abandonament. Si li posem xifres, ho veurem més clarament. El curs 2020-2021, gairebé el 15% dels estudiants d'un cicle mitjà i el 4,7% dels de batxillerat van deixar els estudis. En canvi, l'abandonament dels alumnes que no arriben a un nivell mínim supera el 20%. Ho explica Adrián Zancajo, que és un dels autors de l'estudi.
L'abandonament que es produeix en aquell alumnat que a quart d'ESO té un nivell de competències per sota de 40 punts. Tinguem en compte que les competències bàsiques fan de 0 a 100 i aquest 20-40 seria un nivell d'assoliment molt, molt baix de les competències bàsiques i aquest és determinant de l'abandonament escolar que es produeix tant al batxillerat com als cicles formatius.
Hi ha altres factors que augmenten la possibilitat d'abandonar els estudis i són el fet de repetir curs o tenir nacionalitat estrangera. També és determinant la composició del propi centre.
Hi ha una relació molt directa entre la concentració de l'abandonament i la composició dels centres escolars. Els centres amb més alumnat amb nivell socioeconòmic baix, amb més alumnat de nacionalitat estrangera, amb totes aquestes característiques, són centres que tenen majors concentracions de abandonament escolar. Per tant, canviar aquesta composició escolar, fer-la més equilibrada, reduirà els fenòmens d'abandonament escolar alt, igual que redueix els fenòmens de baixa graduació o els fenòmens de baix rendiment en competències bàsiques.
I què més es pot fer per capgirar la situació? Doncs orientar millor els alumnes perquè triïn estudis que realment volen o necessiten, ampliar les beques perquè la situació econòmica no sigui un fre per seguir estudiant i identificar els alumnes que tenen més números d'abandonar per reforçar les seves competències.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
No val afluixar i s'ha de millorar la segona part del derbi. El Barça a la Champions ha de sumar 3 punts més i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la COPE.
Tiempo de juego.
Aquest dimecres, des de Belgrado, a Estrella Roja... Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González. Manolo Lama.
I el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
COPE Catalunya i Andorra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Luis Rodríguez.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero... Mira, voy a empezar...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Cataluña y Andorra.
Deu minuts i les 8, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. El Consell de Ministres ha declarat Catalunya com a zona greument afectada per la dana d'octubre, posant en relleu els reptes que han enfrontat els territoris afectats i les mesures per millorar la resposta davant de futures emergències climàtiques. Ricard Álvarez, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs Catalunya se suma així a València, Castella-La Manxa, Andalusia, les Illes Balears i l'Aragó. L'acord estableix un pla de resposta immediata per reconstruir i rellançar els territoris afectats per aquesta dana. I és que la pluja intensa aquesta mateixa matinada encara ha causat problemes en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Els xàfecs que han descarregat a localitats com la Ràpita o Amposta han deixat entre 25 i 40 litres per metre quadrat en poca estona. L'aigua ha inundat alguns carrers i garatges, sobretot a les parts més baixes d'aquestes dues poblacions del Montsià. El temor està més present que mai degut a la proximitat de la tragèdia de la Comunitat Valenciana. El Joan Marc és veí d'Amposta i reclama que s'han de prendre mesures preventives, que Amposta és una zona sensible de riuades i que aquesta matinada s'han produït escenes que mostren el perill si arriba a ploure més.
Aquí l'Ajuntament, o qui sigui, hauria de fer millores per tot el poble, per totes les estructures, perquè cada vegada que plou entra molta aigua, però les zones més baixes del poble mai la nit podies anar en canoa, i això que va ploure no res, mitja hora. No, pràcticament no va ploure. Imagina't si arriba a passar lo de València, aquí estaríem en submarino.
A la Ràpita, l'aigua ha provocat danys, entre d'altres edificis, al Museu del Mar de l'Ebre i a l'Escola Horta Vella, ubicades a la part baixa de la localitat. La Nacional 340 s'ha reobert amb precaució per acumulació de sorra i amb pas alternatiu. I ara marxem cap a Gavà per viure la ressaca del temporal d'ahir. Els pagesos de Gavà i la part baixa de Viladecans temen perdre fins al 90% de la collita d'hivern per les fortes pluges. Els conreus més afectats seran els de raves, espinacs, bròquil i coliflors, on no es podrà collir pràcticament res. I els calçots només es podran collir si l'aigua marxa en els propers 3 o 4 dies màxim. Ens ho ha explicat el president de l'agropecuària de Gavà, Josep Panyella.
Bueno, es pensa que ara tot està ja plantat, perquè és el producte d'hivern, i ara ja no tenim capacitat de tornar a plantar ara ja fa fins a primavera. Els productes molt més afectats són, per exemple, espinac, raves, bròquils, coliflors... Tots aquests productes són molt afectats i segur que perdem un 80 o 90% segur, aquests productes. Després hi ha el calçot, doncs que millor perdrem menys, no? El calçot aguanta alguna cosa més, però si tenim aquesta aigua que veus aquí darrere meu i està 5 o 6 dies, això no aguanta i això doncs, hi haurà merma de també un 70 o 80% de mermes.
Panyella també ha reclamat que s'escoltin les demandes dels pagesos i s'executin les inversions necessàries per evitar les inundacions periòdiques. S'ha de pensar en la pagesia si no es vol que desaparegui, ha afegit. I a tot això, la reunió d'avui del govern s'ha fet balanç de com es va gestionar el pas de la dana per Catalunya amb poques destrosses i cap desgràcia personal. S'ha demostrat, ha dit la portaveu del govern Sílvia Paneque, que allà on el tenen, la coordinació és millor i la resposta més ràpida.
Els municipis on es disposa d'aquests plans de protecció civil, sí que hem pogut
analitzar i veure que la coordinació efectivament és molt millor i que les actuacions són coordinades i que quan es dona una instrucció doncs des del CECAT, doncs l'actuació és molt més ràpida i immediata.
Amb tot, i mirant cap al futur, el govern ha donat 2 anys de plaç als ajuntaments perquè actualitzin o facin un pla d'inundacions. I per què? Doncs perquè, segons l'Observatori d'Inundacions de la UB, el 50% dels municipis catalans no tenen en vigor o fet un pla per prevenir fenòmens meteorològics com els d'aquests dies. Hi ha, a més, 58 ajuntaments, com Montcada, Rubí o Badalona, que no n'han redactat mai cap. També s'ha parlat de revisar llocs i activitats en zones inundables, però la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha subratllat que l'executiu no vol parlar de deconstruir quan aposta per revisar les activitats que es desenvolupen en zones inundables, però sí que s'obre la porta a traslladar activitats de zones quan presentin riscos de seguretat evidents.
Ara, sobretot aquest període, de veure quines modificacions legislatives es requereix per poder actuar doncs en aquells casos, com els deia, on no hi hagi cap altra alternativa que, efectivament, doncs allunyar aquella activitat d'una zona que presenta riscos evidents i greus per a les persones.
Finalment, s'ha aprovat un acord per reforçar el sistema de protecció civil de Catalunya que inclou fer mapes de risc de les zones i infraestructures inundables, destinar 20 milions d'euros per garantir que tots els municipis tinguin un pla de protecció civil homologat en 2 anys i actualitzar tots els protocols que s'apliquen en casos d'emergència.
Gràcies, Ricard. I aquesta sintonia vol dir que és el moment ja dels esports i tota la informació ens la porta avui el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Companys, bona tarda.
Doncs vinga, tenim en marxa el partit de Champions del Girona. Com va la cosa, José Luis?
Malament. No són bones les notícies que arriben des d'Eindhoven, on estem ja al minut 6 de la segona part i està perdent el Girona, l'equip de Mitchell, per 2-0 davant del PSV Eindhoven. L'1-0 de Flamingo al minut 16, el 2-0 de Tillman al minut 33 també de la primera part, a targetes grogues per Arnau Martínez i Brian Hill, un Girona que intenta com a mínim doncs esgarrapar un puntet, mirar de ficar-se en el partit, perquè ara mateix les notícies que arriben des d'Eindhoven no són bones amb aquest 2-0 en contra de l'equip de Montilivi. Una jornada, la de Champions, que recordem tindrà complement de presència espanyola en el partit que aquesta nit a les 9 enfrontarà el Santiago Bernabéu al Real Madrid davant del Milan. Tots dos partits que evidentment els podeu o els podreu seguir al Tiempo de Juego de la cadena COPE.
I demà li toca al Barça al camp de l'Estrella Roja.
Sí, senyor, un Barça que crec que deu estar acabant l'entrenament que fa a territori Sèrbia, territori de Belgrado. Ja han parlat en roda de premsa Fermín i Hansi Flick amb l'última hora del conjunt blaugrana, Manolo Oliveros. Manolo, bona tarda.
Bona tarda. Entrenant al Barça hores d'ara a l'estadi Rai Comi... 8 graus de temperatura abans, rodes de premsa de Hansi Flick i Fermín, el míster del Barça, que diu que s'ha de treballar molt dur per guanyar la Champions, treballar dur i no parlar tant, a l'hora que es va referir també a la segona part davant de l'Espanyol.
Jo també he jugat al futbol i també sé lo que pasa quan tienes un 3-0 enfrente i tot parece muy fácil. Tenemos que aceptar la situación como tal y como es, y creo que el equipo lo está haciendo muy bien y estamos muy centrados todo lo que tenemos que hacer hecho mal para mejorar y ser positivos. Estoy muy seguro de que mañana jugaremos un muy buen partido diferente al de la segunda parte.
Fermín, per la seva part, que va signar la renovació fins al 2029, espera seguir al Barça molts anys més.
Un Fermín que perfectament s'ha desenvolupat en català en aquesta roda de premsa. Sentim ara les impressions del tècnic del rival del Barça de demà, Milojevic, el tècnic de l'Estrella Roja.
El Barcelona quasi no comet errors. Farem tot el possible per contrarrestar-los. De nosaltres depèn demostrar el que sabem fer. Davant de la nostra afició, tot és possible. Lluitarem durant els 90 minuts. L'ambient serà fenomenal. El Barça sempre juga amb l'estadi ple, però demà veuran el rendiment de la nostra afició.
En un partit on, recordem, per sanció de la UEFA, el Barça no ha pogut distribuir entrades per la seva afició.
I el València, José Luis, que demana la suspensió del partit contra l'Espanyol.
Un partit que en principi s'ha de disputar està fixat per dissabte a 6:45 de la tarda a Cornellà Prat, aquest Espanyol-València, però que ara mateix està molt en l'aire, perquè tant el València com el Levante han demanat a la Federació Espanyola de Futbol suspendre els seus partits, ajornar els seus partits d'aquest cap de setmana perquè anímicament no s'han recuperat dels efectes de la Dana. Continuen les feines de reconstrucció allà a València, i tant València com Levante han demanat una suspensió que ara ha de tenir el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol. Mm-hmm.
I què més tenim, José Luis, breument, a l'agenda esportiva? A veure.
Doncs mira, a les 8 de la tarda, a punt de començar un partit d'Eurocup, Trento, Joventut de Badalona. El Joventut de Badalona, que recordem, ha tingut una autèntica odissea per arribar a Trento, 12 hores de demora en el viatge dels verdinegres, i que avui s'ha confirmat que Montmeló serà l'escenari del gran premi que tancarà el Mundial de MotoGP del 15 al 17 de novembre, substituint el premi que s'havia de disputar al circuit de Cheste a València.
Molt bé, gràcies, José Luis. Demà més.
Demà més, Montse. Digo, Yolanda.
Vinga, José Luis, fins demà, que vagi bé. Bona tarda. Doncs nosaltres ho deixem aquí. De seguida, a partir de les 8, com sempre, continua la informació a la Linterna d'Àngel Expósito. Nosaltres tornem demà, a partir de les 7. Us espero. Fins demà. Adéu.